Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem arrere en Cope. És dilluns, és 21 de gener, el dia en què estem pendents de les protestes dels taxistes. El sector a les comarques de Tarragona de moment no se suma a l'aturada, tot i que es solidaritza amb els que sí ho fan perquè asseguren que el problema s'acabarà estenent arreu de Catalunya. Ara per ara, els cotxes amb conductor no són un problema per als taxistes de les comarques de Tarragona, però alerten del futur incert. Els taxistes tarragonins decidiran aquesta tarda en assemblea si se sumen o no a l'aturada. Avui al programa repassarem tota l'actualitat, parlarem d'aquests i altres temes. Tenim també consulta de dilluns amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la una avui agafarem la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez per parlar-los del Blue Monday. Sí, senyores i senyors, segons alguns estudis, avui és el dia més trist de l'any. Volem saber quan hi ha de ser en tot plegat i també ens fixarem en com poden afectar als més joves, per exemple, l'ús excessiu de xarxes socials. Hi ha certa relació entre l'ús excessiu de les xarxes i problemes de depressió. En la darrera mitja hora de programa, avui anirem de Vins fins a Porrera per descobrir la història que hi ha rere el celler Fills de la Llicorella. Tot plegat en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada obligada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Cel poc ennuvolat per avui a les comarques de Tarragona, encara amb algunes boires que resten en punts de l'interior, i les temperatures més aviat pujaran. La màxima marcarà 13 graus a Tarragona i Reus, a Tortosa 14, al Vendrell 12 graus i a Gandesa arribarem als 10. Tanmateix, la mínima baixarà i es donarà al final del dia. Pel que fa al vent, a les comarques del sud hi ha mestral, a la resta vent de ponent més fluix. Demà dimarts començarem el dia gaudint del sol també, però després aniran nuvolant-se cada cop més. Les temperatures han de baixar amb glaçades importants a l'interior, que poden arribar en punts costaners. Hi haurà mínimes de 3 graus a Tarragona, 0 a Reus, 2 graus al Vendrell o Gandesa i 6 a Tortosa. Pel que fa al vent, a les comarques del sud hi haurà mestral, que pot arribar a ser molt fort al llarg del dia, i a la resta vent de ponent, que també anirà enfortint-se amb el pas de les hores.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Pel que fa a les carreteres, continuen els problemes a l'AP7 a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Al Baix Camp, un accident entre un tràiler i una furgoneta carregada d'oli obliga a tallar aquesta autopista AP7 en aquest punt des de la passada nit, des de la nit de diumenge. La via està tallada en sentit Barcelona i aquest matí encara hi ha retencions amb cues que arriben als 2 quilòmetres. La càrrega del remorc de la furgoneta que transportava ampolles d'oli es va escampar per l'autopista, que es manté tallada per acabar-la de netejar. Els vehicles es desvien per un carril habilitat en la calçada contrària. L'accident es va produir per un encalç entre un camió i la furgoneta que duia aquest remolc amb ampolles d'oli. Viatjaven 3 persones, 2 han resultat ferides lleus. El conductor del tràiler ha sortit il·lès.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Els ho dèiem en començar, els taxistes del Camp i l'Ebre no s'han sumat de moment a les protestes del sector. El Sindicat del Taxi de Catalunya mostra tota la seva solidaritat amb la protesta iniciada a Barcelona perquè consideren que la proposta del govern no és suficient ni clara. Els taxistes del Camp de Tarragona han convocat una reunió avui a les 6 de la tarda on hauran de decidir si s'adhereixen a la vaga del sector. Recordem que protesten pel que consideren competència deslleial per part de plataformes com Uber o Cabify, que realitzen transport de viatgers. Veuen insuficient la mesura proposada per la Generalitat d'obligar a precontractar aquests serveis de vehicles amb conductor amb 15 minuts d'antelació com a mínim. Tot i que aquestes plataformes no operen a Tarragona, els taxistes tarragonins estan convençuts que a la llarga el problema afectarà a tot el sector. I Hi ha més coses. Els hospitals neguen col·lapse a urgències per l'epidèmia de grip, tot i l'augment de visites dels darrers dies. S'han posat en marxa mesures per solucionar aquest pic de demanda, com per exemple obrir nous llits o activar més professionals. Al Camp de Tarragona, el Joan 23 ha obert la cinquena planta de l'edifici B, això suposa tenir 24 llits més, i al Sant Joan de Reus també s'han pres una quinzena de llits de medicina interna i 15 més de la unitat de subaguts. Pel que fa als centres d'atenció primària, s'està prioritzant l'atenció a les visites espontànies, si bé de moment no s'han detectat col·lapses. Des de la Regió Sanitària de Tarragona recorden que just el Cap Tàrraco s'ha reforçat aquest hivern amb dos metges i dues infermeres per donar atenció continuada i atendre patologies de baixa complexitat, casos derivats d'urgències del Joan 23. A les Terres de l'Ebre, el centre hospitalari de referència, el Verge de la Cinta de Tortosa, està treballant també amb normalitat. A urgències i preveient més afluència de pacients, han habilitat una àrea de curta estada per als malalts de grip i han dotat de més personal aquest servei. S'està registrant una afluència més important a causa de l'epidèmia de grip, però cap episodi de saturació al Verge de la Cinta. El conjunt de la demarcació, la previsió de dosis de vacunes, s'ha elevat a 118.000, la mateixa xifra que l'any passat. Més coses. L'Ajuntament de la Secuita insisteix en la construcció d'un pàrquing de baix cost a tocar de l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona. Actualment, l'Ajuntament treballa en la redacció definitiva d'un informe mediambiental després de la tramitació inicial que s'ha aprovat en Comissió d'Urbanisme. El projecte, però, no avança al ritme previst i el consistori critica que les administracions no tenen interès en agilitzar aquesta tramitació. L'alcalde de la Secuita, Eudald Roca, considera que la construcció d'un aparcament alternatiu al d'Adif és una necessitat imperiosa, ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Hem intentat fer sinergies polítiques, no? Que fer veure les altres administracions de la necessitat aquesta, però d'ajuda econòmica és insímica, no? Ni ajuda burocràtica administrativa, diguéssim. Vull dir, és un problema de seguretat, la gent va amb les maletes, ara l'hivern a les fosques, caminant per la carretera. Jo no sé com no han atropellat encara amb algú. Aviat farà un any van cremar 10 cotxes o 8 cotxes, a vegades hi ha robatoris. No? És, sembla una miqueta un mar robat, allò. I també com a imatge municipal pensem que no podem oferir aquesta imatge.
Des de la passada tardor, el govern de la Generalitat és el titular del vial que connecta amb l'estació. Tot això, la situació no ha canviat i els usuaris continuen aparcant els vehicles a banda i banda de la carretera. Segons Mossos d'Esquadra, durant aquest temps no han multat cap vehicle perquè no s'ha fet un canvi normatiu que prohibeixi estacionar els vorals. A hores d'ara només poden sancionar aquells vehicles aparcats que posin en perill la seguretat viària. Parlem de carreteres. 33 persones van morir durant el 2018 en accidents de trànsit al Camp de Tarragona. És un 18% més que el 2017. La meitat de les víctimes es van registrar a la Nacional 340 abans que s'apliquessin les restriccions de trànsit per als vehicles pesants. I també problemes a l'A7, on pararan especial atenció enguany. La distracció continua sent el principal motiu en els accidents amb ferits o víctimes mortals. Ho és en un 35% dels casos. Altres factors destacats, la infracció de normes de circulació, errades dels conductors o conductores o el consum d'alcohol i drogues. La mortalitat de col·lectius vulnerables, 7 motoristes, 2 ciclistes i 4 vianants, ha augmentat significativament. Escoltem el cap de l'àrea regional de trànsit dels Mossos, és l'inspector Antoni Vilafranca.
Els 4 vianants que tenim són atropellaments amb franja nocturna, cap dels vianants com a característica portava cap element reflectant i, a més, 3 dels quals ells mateixos eren els que portaven una alcoholèmia positiva. És a dir, es complica una mica treballar el tema, tot i que hi estem al damunt.
Entre les mesures que Trànsit reforçarà aquest 2019 hi ha posar més vehicles espiell, vehicles no logotipats i agents que capten les infraccions mentre circulen. Tornaran a posar en funcionament també l'helicòpter de trànsit i es potenciaran els radars mòbils. Arribem a 1:15, dia clau avui per al Reus Deportiu. Hi ha temps fins aquesta mitjanit per posar-se al corrent amb els pagaments o la Liga podria prohibir competir al club al futbol professional durant 5 temporades i, a més, imposar-li una sanció de 250.000 euros. Dissabte, finalment, el partit contra les Palmes no es va jugar per decisió del jutge de disciplina de la Liga. Segons sabem avui, un grup inversor americà podria fer la injecció econòmica que necessita, però el compte enrere apreta. Si els diners no arriben avui abans de la mitjanit, serà el final del club, de moment. L'advocat de la Liga ha de supervisar avui a Reus el document de venda que, segons els rumors, hi ha sobre la taula. Però tots són rumors. Per ara, cap informació oficial per part del club. I la xifra del matí la llegim avui al Diari de Tarragona. Són els 2.795 casos de frau elèctric detectats a Tarragona al llarg de 2018. Això suposa prop d'un 30% menys que l'any anterior, però la xifra continua sent alarmant. Segons Endesa, suposen 7 enganxades il·legals a la xarxa cada dia. La demarcació de Tarragona se situa en la segona posició a Catalunya, després de Barcelona, i per municipis, Tarragona Ciutat, Reus, el Vendrell i Calafell encapçalen la llista on el frau és més elevat. En plan econòmica, preocupació entre els hotelers de la Costa Daurada per un possible retard del programa de vacances de l'Imserso. Després de la dimissió de la directora general del programa, a poques setmanes de l'aprovació del plec de condicions per adjudicar el nou paquet de contractació, els hotelers temen que la persona que ha de rellevar la direcció vulgui tutelar el procés des del començament i això provocaria, diuen, un nou retard en la planificació i l'adjudicació i tornaria a ser letal per al sector. El sector hoteler demana que es millorin les condicions del programa. Segons els hotelers, no es poden veure hipotecats per un programa que s'ha d'estendre 4 anys més, 2 anualitats inicials més 2 de pròrroga, amb uns preus que amb prou feines superen els 20 euros per persona i dia amb allotjament i pensió completa. I els expliquem també que l'Ajuntament d'Alcanar ha convocat per avui a les 8 del vespre una manifestació en defensa de la citricultura. La protesta ha de començar a la plaça de l'Ajuntament i marxaran fins a la de la plataforma del Sénia, un punt on es llegirà el manifest. Aquesta mobilització es fa de manera simultània a una vintena de municipis del País Valencià que també s'han adherit a la plataforma per la dignitat del llaurador. De fet, el consistori d'Alcanar és l'únic municipi català que s'ha sumat a aquesta mobilització. Entre d'altres mesures, els convocants reclamen modificar l'acord firmat amb Sud-àfrica, l'aplicació immediata de la clàusula de salvaguarda i que s'exigeixin amb les màximes cauteles i controls als productes importats. Doncs 12:32. Una bona notícia. Consumir habitualment oli d'oliva verge extra redueix a la meitat les possibilitats de patir una fractura osteoporòtica. Ho demostra un estudi de la Rovira i Virgili amb una recerca que han fet durant 9 anys sobre la qüestió en prop de 900 persones d'entre 55 i 80 anys. Segons ha explicat una de les responsables de la investigació, la doctora Mònica Bulló, s'ha triat aquest perfil de població perquè és el que té un risc més elevat de patir problemes cardiovasculars. De fet, aquest era l'objectiu primer de la investigació. No era l'òssia, sinó la coronària.
Per donar més evidència a nivell de mecanismes de, per exemple, doncs de determinats components de l'oli d'oliva sobre pues, activitat de les cèl·lules de l'os, sobre associació, per exemple, amb densitometria òssia, és a dir, amb la qualitat de l'os, amb mecanismes moleculars, mecanismes bioquímics, que d'alguna manera ens puguin explicar el que nosaltres veiem a nivell poblacional. En aquesta línia continuem i continuem treballant.
Canviem de qüestió. Els alcaldes del Priorat s'han sumat al rebuig a l'abocador de Riba-roja, la comarca veïna de la Ribera d'Ebre. Els batlles remarquen que el projecte no té res a veure amb el model territorial que es proposa a la zona i han aprovat una moció en què insten a tots els ajuntaments de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat a no donar cabuda a un projecte similar al seu terme municipal. El president del Consell Comarcal del Priorat és Jordi Sabater.
De cap manera estem d'acord amb que aquesta, les terres del sur, quan dic del sur em refereixo a les de la Ribera, Terra Alta i el Priorat, haguem de ser sempre partícips de coses que mediambientalment no són massa positives. I vull dir, crec que hem de canviar aquest xip, no? I aquest és el moment d'oposar-nos amb aquesta taula.
Més qüestions. El Fòrum per la Memòria, la Plataforma Antifeixista, la CUP i el CDR de Tarragona han retirat aquest cap de setmana 7 plaques franquistes de carrers de Tarragona. Han despenjat majoritàriament plaques del Jou i les fletxes que representaven la Falange a façanes de diversos edificis. Les entitats tarragonines consideren inadmissible que passi més temps i exigeixen a l'Ajuntament que retiri aquests símbols abans de les eleccions municipals. Ho ha dit Pep Prats, membre del Fòrum per la Memòria de Tarragona.
No hi ha hagut cap moviment per part de l'Ajuntament. L'únic que s'ha dit és que hi ha coses més urgents. Imagineu-se quin demòcrata pot dir que després de 44 anys, me sembla que és que va morir Franco, encara hi hagin símbols falangistes a les façanes de la ciutat. Jo m'atreviria a dir, crec que no és cap agosadia, dir que quan hi hagi les municipals haurien d'estar tretes les plaques.
Basant-se en el cens del Memorial Democràtic de la Generalitat, aquestes entitats calculen que hi ha unes 200 plaques repartides arreu de la ciutat de Tarragona. I precisament aquests dies es pot veure l'exposició 13 banderes fosques, un recull de 13 fotografies fetes per l'aviació italiana en els bombardejos a Tarragona i al seu torn durant la Guerra Civil Espanyola. La mostra, inaugurada aquest diumenge, reflexiona sobre l'ús de la violència per accedir al poder i l'horror patit durant el conflicte bèl·lic. Escoltem el fotògraf Ricard Martínez, creador de l'exposició.
Les hem reutilitzat posant-les amunt, no tan amunt com ells estaven, però sí prou amunt com perquè tinguem una actitud, la mateixa actitud que hi han hagut d'adoptar els tarragonins mirant al cel, aquella vegada amb molta por, potser per assenyalar els autors d'aquells atacs. Ens recorden el final de la guerra, però també el començament d'una dictadura ferotge.
L'exposició es podrà veure fins al 20 de març i s'emmarca en els actes organitzats pel Port Tarragoní per commemorar el 80è aniversari del final de la Guerra Civil. En esports, derrota del Nàstic 2-0 davant el Tenerife en el primer partit de la segona volta. Pocs canvis en el to general de l'equip, tot i les quatre noves incorporacions que per ara no són suficients per treure l'equip de la situació. I també els expliquem que ha mort el cronista reusenc Antoni Zaragoza Mercader. En premsa signava amb el pseudònim d'Enzame. Antoni Zaragoza moria aquest diumenge als 81 anys. Des dels anys 70 ha col·laborat amb mitjans com Semanario de Reus, La Voz de la Costa Dorada, L'Anunci, el Diari de Tarragona, a banda de col·laborar també en ràdio o televisió. També important fotògraf que ha permès documentar molts moments de la vida a Reus. L'acte de comiat serà aquest dimarts a 11:45 al Tanatori de Reus. I per acabar, portades de diaris, al de Tarragona llegim: Endesa detecta 2.795 casos de fraude elèctrico en Tarragona. Al Reus Digital destaquen aquesta hora que ha mort el cronista reusenc Antoni Zaragoza Mercader. I al Tarragona Digital destacat que Tarragona preveu construir 14.000 llars en els propers 16 anys. Al Tarragona 21 diuen: els taxistes de Tarragona se sumaran a la vaga indefinida dels de Barcelona. I al diari Més llegim que més de 1.180 persones dependents esperen plaça en una residència. Passen 38 minuts de les 12, ens n'aturem dos per la publicitat i continuem.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Te gusta ahorrar? En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente.
Y ahora además tienes un 50% de regalo por compras superiores a 20 euros en una gran selección de productos de droguería y perfumería.
Todo un 50%. Acostúmbrate a ahorrar.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Cansado de trabajar? ¿De madrugar? ¿Cansado de estar cansado? Toma Revital. Revital recupera tu energía dejando atrás el cansancio. Revital, de forma OTC.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. I13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Ja sabem que tots ja estan en marxa amb aquest any nou, vida nova, aquest 2019 de menjar molt millor, i aquí els ajudarem cada setmana perquè tinguin, doncs, més coneixements, idees, pautes a seguir, i sempre ens ho diu ella, que és l'experta en la matèria, la dietista nutricionista, tot pla d'alimentació saludable, no riguis, a Dara Gineva lligat a l'esport, veritat?
Tu saps molt bé, eh?
És que sóc alumna.
Un 10, Mònica.
Alumna avantatjada. Sí. La primera, a primera fila sempre, cada setmana.
Sí, 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 sí. Entre les xerrades d'abans d'entrar i les xerrades de durant els programes, ja...
Jo aprenc moltíssim aquí amb la Dara, sí. Jo em consta que vostès també, i que per això la segueixen i sintonitzen la ràdio cada dilluns. Jo deia, és veritat, hem de menjar bé, però això no és tampoc l'únic que hem de fer. Ens hem de moure més, no? Hem de pujar més escales, eh?
Sí.
Això, importantíssim.
Més vida activa.
Pujar escales, caminar, no? Fer una mica d'esport. I quan dic fer esport, sí. No dic ara de cop ens hem de convertir aquí en Usain Bolt tots i començar a córrer.
Fixa't que fa unes setmanes estava mirant articles d'aquests científics i estava mirant articles d'activitat física. I saps què ja diuen, Mònica? Que ja no és tan important anar al gimnàs. Això ja és relatiu. Mm-hmm. El que hem de ser és actius tot el dia.
Clar.
Perquè podem anar dues tardes al gimnàs, una hora i mitja, ens esforcem molt, fem pràctica, està perfecte, però si després continuem fent una vida molt sedentària, no. O sigui, ja no és que hagis de sumar activitat, és que hem de restar inactivitat.
Ah,
aquesta és com donar-li la volta.
Clar, és que, mira, la setmana passada que dèiem petits canvis a nivell d'alimentació, no?, que podem fer, doncs també els podem fer a nivell d'activitat, és a dir, pots triar, dius, agafo l'autobús, home...
La guia aquella també en parla, la guia de la Generalitat, de canvis a nivell d'activitat.
Clar, vull dir, caminem una mica més, no de dir, surto a caminar, no, sinó, doncs, potser puc anar a la feina caminant, no?
Exacte. O me'n vaig a comprar i vaig caminant, perquè... bueno, ja carregaré un altre dia que agafi el cotxe.
Hi ha casos en els que és impossible, per distància, per temps,
exacte,
el que sigui. Però en la mesura en què puguem, sí que aquestes decisions, en lloc d'agafar l'autobús, potser poden caminar, o en lloc d'agafar el tren, no? O el cotxe, evidentment el cotxe, perquè ja si...
Només estalviem pujar l'ascensor
ja
i pujant les escales.
Ja fem.
Doncs mira, si pugem dos pisos, està clar, si veus amb un 14è, pujar 14 pisos igual, no?
Però potser pots pujar 5 i l'agafes al 5è, no? Puges 5 i l'agafes al 5è.
Exacte. Mira, doncs és molt bona idea que t'has de tenir, però ja a menys practiques. A més, hi ha un síndrome, això ens ho dirà millor un fisioterapeuta, però que es diu el gluto inactivo.
Sí.
No sé si ho dic bé, estaria bé. Si algú ens està escoltant...
Que ens ho digui.
Que ens truqui i ens ho digui. Del gluteo inactivo, que bueno, pues el cas és que és d'estar sentats. I aquest gluti, com s'activa? Doncs una de les millors maneres és pujant escales.
M'ho dius
doncs,
de veritat, això té un nom, està tipificat.
Sí, sí, sí,
perquè
sí,
jo això ho dec tenir segur.
Home,
més que res, no
els
perquè no camini.
Aprenem de tot. I en aquests cursos que he fet d'activitat física, ves l'alimentació, però ens van donar... unes quantes, perquè has de tenir una base, no?, de saber pues, músculs i tot això, ens van ensenyar doncs, aquests símptomes, aquests síndromes que avui el sedentarisme doncs, causa, no?
Clar. És que jo, per exemple, ja em poso jo d'exemple, eh? Jo intento caminar tot el que puc perquè sóc conscient de que tinc una feina en què em passo tantíssimes hores asseguda davant de l'ordinador i del micro... Que és que, clar, i és inevitable.
I no puc, no puc fer... portem una hora i mitja sentats,
exacte,
eh?
No? Hi ha coses que no les puc fer de peu. De vegades, mira, potser podria fer la secció de peu, però...
Sí, inclús hi ha alguns estudis que parlen de que tot i que estiguem sentats però ens aixequem i fem uns estiraments, això ja ajuda al múscul i, bueno, no engarrativar-se sentats.
Clar. Per tant, petites decisions en el dia a dia que això, doncs potser no, mira, no agafem aquest autobús avui i anem caminant. Expliqui'ns també, oients, si han fet algun d'aquests canvis, ara allò amb el mes de gener, ja saben, WhatsApp 672 65 35 34 o @copetarragona al Twitter. Avui, de fet, crec que ara que vens amb aplicacions...
Mira els mòbils.
Clar, vens amb el mòbil preparat perquè... Tu ho has dit al començar, ja no és tan aquella cosa de ai, m'apunto al gimnàs, sinó de tal aplicació que m'ajuda a comptar quan camino o que em dona idees d'exercicis.
Exacte, que em dona idees d'exercicis o que em suggereix algunes receptes segons els ingredients que jo tingui a la nevera, etc. I, de fet, el mes de gener és dels mesos que, evidentment, els nous propòsits... porten a la descàrrega de més d'aquest tipus d'aplicacions per la salut. Uh-huh. I jo en tinc algunes que particularment faig servir i que vaig provant per consell, doncs, de, doncs, tinc alguns pacients que em diuen jo faig servir aquesta i me la descarrego i la veritat és que per ara no he trobat algunes recomanacions, bueno, me les he acabat traient, però d'altres me les he quedat i estan realment bé.
També volem saber les que t'has tret, eh? Volem saber també les que t'has tret, eh?
Tinc una que m'he descarregat per avui aquest programa, aquest matí abans de venir, que t'estava dient que és la dels 30 dies, que ara sí. En parlarem als nostres oients. Però aquesta me la trauré perquè no la vull veure.
Te la desinstal·laràs després. Bé, doncs aquesta la deixem pel final,
si
et sembla.
Sí, però en parlarem d'algunes que estan molt bé. Vinga. Hi ha una particularment que no només parla d'alimentació, tot i que el tema d'alimentació... Ui,
mira, veu com porta el mòbil.
Ho hem escoltat, no? Multimèdia.
Les coses del directe.
Perdoneu, sí. Bueno, doncs aquesta aplicació que acabem de sentir es diu Fabolous, en anglès. Sí. Fabolous. S'escriu així. Té 10 milions de descàrregues, és app de l'any passat, segons sí? Google, i és una aplicació per millorar la nostra qualitat de vida i fer, o sigui, incentivar els canvis. Evidentment, parla dels canvis amb alimentació, dels canvis amb la hidratació, ens ajuda a anar bevent aigua durant tot el dia, sobretot aquelles persones que són despistadetes, aquestes aplicacions van molt bé, ara en parlarem d'unes altres, i també, evidentment, d'activitat física. O sigui, que et va recordant, ei, t'has mogut, no noto que t'estiguis movent, perquè, clar, se sincronitza en els smartphones, saben si ens estem movent pel moviment del mòbil, i també se sincronitza, això és molt interessant, però aquesta aplicació se sincronitza si tenim els d'Android, jo particularment funciono amb Android, i amb els de l'Android es sincronitza amb el Google Fit, que el Google Fit ja és una aplicació de salut que ens calcula els passos que fem i els registres que podem tenir de calories, etc. Doncs es sincronitza per doncs tenir més dades i poder treballar de manera més personalitzada amb aquesta persona, amb aquest usuari que s'està instal·lant aquesta de Fabolous, no?, que es diu en anglès, la meva pronunciació. Però perquè
per trobar-la,
trobar-les així, en B alta. I bàsicament hem de ficar les nostres dades, hem de ficar si tenim algun objectiu, per exemple, de pèrdua de pes, i la mateixa aplicació, segons el que haguem contestat a les preguntes que ens fa, ens dona consells i ens marca els objectius, els steps, no?, els passos a arribar per aconseguir aquest objectiu. La idea no és, com a tal, aconseguir l'objectiu que et marquis, sinó fer canvi d'hàbits que et portin a l'objectiu. Que si tu, doncs, veus dos gots d'aigua al dia i aconsegueixes veure'n tres, tot i que l'objectiu era cinc, no passa res, ja està bé.
Ja has millorat.
O sigui, aquest és l'objectiu, no? De produir canvis, canvis que ens... canvi d'hàbits al llarg de la nostra vida, no? Doncs si abans menjava dos, ara en menjo tres, perfecte, o bec tres de gots d'aigua, perfecte. Que abans menjava una peça de fruita i ara en aconsegueixo menjar tres i m'he acostumat a menjar-ne tres, perfecte. Això és el que busca aquesta aplicació. Té molt bones referències, té quasi 300.000 referències i bones, això, 5 estrelles, sí. Així que està molt ben valorada, m'ha sorprès molt. Jo la vaig provar i des del meu punt de vista reconec que em va agobiar una miqueta, perquè jo sóc una persona que no m'agrada tenir molts missatges al mòbil.
A mi tampoc.
M'ha creat molta ansietat, no? Però, bueno, això... Hi ha gent que té, per exemple, doncs, el correu electrònic i té 3.000 missatges per llegir. Jo això no podria. Jo en tinc
tampoc,
dos i els he de marcar com a llegits i haver estat llegint, perquè, doncs, manies, no? I clar que... controlar potser les notificacions és el que li falta des del meu punt de vista en aquesta aplicació.
Per
no?
Ser.
De dir, en comptes de 10 notificacions al dia, preferiria tenir-ne 3. Però, a banda d'això, si no us molesta tenir les notificacions, que evidentment són útils, no?, perquè una de les seves funcions és recordar-te aquest canvi, doncs està, la veritat, és que genial. El disseny és molt bonic, és molt agradable i trobo que això n'ha fet un molt punt positiu per les descàrregues, tant d'usuaris Android com d'iPhone.
Molt bé. Ah, doncs l'apuntem. Aquesta ha passat la criba a d'ara, eh?
Sí, la veritat és que és molt bonica. Després també hi ha una altra aplicació que aquesta no me l'he descarregat, també se sincronitza amb la nostra aplicació de dades de salut, tant sigui d'Android com sigui els usuaris d'Apple. Sí, i es diu Yagio. no sé com es pronuncia, Yazio, és Yazio. És una aplicació que, a banda de sincronitzar doncs, tota l'activitat i els teus registres alimentaris, bàsicament serveix per això, eh? Està més enfocada al registre alimentari per aprimar-te. Mm-hmm. Però per aprimar-te donant compte de quantes calories estàs ingerint de més. És a dir, escolta, és que si tu t'has marcat aquest objectiu de 3.000 calories, n'estàs consumint 3.300 fent aquest registre alimentari. Llavors, doncs et suggereix canvis saludables. Doncs per què no disminueixes la quantitat d'oli i de proteïnes o del que sigui d'aquest plat i ho canvies per aquest altre plat que doncs, té verduretes, el que sigui, no? Evidentment, és una aplicació que té receptes, pel que parlàvem, però sobretot es tracta d'això, eh? Una aplicació de registre de calories. Uh-huh. A la pàgina web t'expliquen doncs, quants centenars de milers de quilos han ajudat a perdre a nivell mundial. És una aplicació que té més de 10 milions de descàrregues, és brutal. I és de la, em penso que és la novena més descarregada a Google Apps en qüestió de salut.
Déu-n'hi-do.
Vull dir,
Déu-n'hi-do, sí. El top 10 és...
Sí, està dintre del top 10, tenint en compte, a més, que després no hi ha cap altre que li faci ombra en 20 o 30 números ençà. Vull dir, Déu-n'hi-do, de les top. I tenim en compte que aquestes 10 primeres aplicacions, la resta d'aplicacions són aplicacions dels gadgets, dels wearables que li diuen ara, d'aquests de salut. El primer, sabeu quin és? El que sorprèn-me. Es descarrega més? El de control de passes de la banda de càlcul de passos de Xiaomi.
Ah.
La Mi Band.
Clar, o sigui, ha estat un dels regals estrella d'aquest passat Nadal, suposo, les pulseres aquestes que es controlen.
L'activitat, hi ha moltíssimes, també hi ha les de Fitbit, hi ha també Garmin, o sigui, ara mateix aquests gadgets es regalen moltíssim.
Tu creus que és recomanable?
Sí.
Sí? Sí?
Jo sóc de les partidàries.
No tinc dubtes, no n'he fet servir cap, però...
Hi haurà gent que és una detectora, però jo sí que sóc partidària d'aquest tipus d'aplicacions pel mòbil i, a més, també de gadgets per utilitzar. Per què? Perquè tot el que incentivi a moure't,
Això sí.
Trobo que és un punt positiu. No ho hem de veure com una cosa negativa. Ens hem d'adaptar a la tecnologia que tenim avui en dia i la tecnologia està per servir a les persones. Si això ens serveix per un canvi positiu, per què no? Uh-huh. Sí que potser ens distreu, però és inevitable. Això ja tenim un mòbil, una tablet o una phablet, perquè avui en dia hi ha de tot. Però per què no una pulsereta?
Et veig molt posada amb la tecnologia.
El meu marit és informàtic i és d'aquells que no es pot perdre una...
Que ara deia,
treu una cosa nova i ell no s'ha de comprar.
En quin idioma m'està parlant? Això què és una phablet?
És un mòbil d'aquells grossos.
Ah, no sabia.
Jo això no ho puc veure, però hi ha gent que li agrada aquests mòbils, doncs entre un mòbil i una tablet.
Sí, sí, sí. Phablet de font. Ah, és que, de veritat, jo pensava que només aprenia de nutrició, però veig que de tecnologia també.
De tot.
Molt bé,
la veritat és que, no, la veritat és que està super, super bé, eh?
Molt
I
bé.
La veritat és que les recomanacions d'aquesta aplicació, la Yazio, que us estava parlant, també són boníssimes, les recomanacions. Jo l'estic per provar-la, m'agradaria investigar-la una miqueta més, perquè és de les més descarregades i crec que, com ha guanyat el premi de la millor app de Google, home, això també incentiva, no?, a les descarregues.
Sí, evidentment.
Però, a banda de que és gratuïta, estem parlant de tot aplicacions gratuïtes, doncs me la descarregui i la provaré. Uh-huh. I ja sabeu que algun canvi que hagi de comentar, doncs us ho comentaré als vostres.
Clar, és que això també
està...
Potser molta gent que ara se l'ha descarregat, però no la fa servir, no és aquell propòsit que es queda ja a l'aire. No,
claro.
No, fem-ho servir. Em queda temps ara perquè m'expliquis la que t'has descarregat i que esborraràs avui. Vull dir que només te l'has descarregat per parlar-ne avui, però que no li dones el vistiplau.
Aquesta aplicació també és de les més descarregades, però potser està dintre les 20 primeres, dintre de la categoria de fitness, i és una no és d'alimentació, parla de les dietes, i és per perdre pes, per això en parlo, perquè és per perdre pes, però és una aplicació per fer exercicis, per control de pes, i que es diu perd pes en 30 dies.
Ai, amigo.
Llavors, clar, estem una mica amb això. Si els canvis que t'ensenya en activitat física, perquè la veritat és que l'aplicació està en anglès, Lose Weight in 30 Days, a veure, els plans personalitzats es paguen, però els plans generals no, és gratuïta, però els plans generals estan molt bé. O sigui, jo he mirat l'activitat que pauta i tal, i estan bé els exercicis, són els més senzills, els més complicats, tot i que jo sempre dic el mateix, si volem fer activitat física, és millor que consultem amb algú que en sàpiga, que hagi estudiat d'això, com pot ser un llicenciat en activitat física, no, Minef? I és de la millor manera que ho podem fer, més que aquestes... Igual que l'alimentació, eh? Si tu vols registrar les calories que menges, me sembla perfecte, però si tu vols seguir un menú saludable i més si pateixes algun tipus de malaltia o l'analítica està alterada, sempre millor acudir en un expert que et pugui ajudar a personalitzar i adaptar la teva dieta, no? Pues igual amb l'activitat física. I a mi el tema de que siguin aquests títols tan de reclamar, no? De en 30 dies perdràs pes, compte que poden donar un fals objectiu. Clar. I mesclar-la amb algunes teràpies, doncs, pseudocientífiques. O Clar. Plans d'alimentació no saludables a base de dietes hiperproteiques o amb aliments no saludables o amb substitutius que jo no puc promocionar perquè, a més, sí que no són saludables.
Mm-hmm. Exacte, doncs aquesta és la que ja la pots esborrar.
Sí,
ja
aquesta...
deixo ara,
no,
ja.
Bueno, jo ja la investigaré, a veure, però l'he investigat, eh? I els exercicis estan bé. El que passa que, pues, bueno, a mi no m'agrada aquest reclam fàcil de perdre
sí,
pes, perquè sabem que no és una cosa fàcil, han de ser canvi d'hàbits, com parlàvem amb les altres aplicacions.
Exacte, molt bé, doncs la setmana vinent atents, perquè vens, també ho hem parlat abans d'entrar en un tema, teníem dubtes de si fer-lo avui o la setmana vinent, finalment serà dilluns que ve, perquè hi ha molta gent que igual que han començat a menjar millor aquest 2019 sí. i a fer exercici, han deixat de fumar.
És veritat que en vam parlar fa unes setmanes... Ho tinc apuntat a la llibreta.
I què passa en molts sí. casos, no en tots, quan deixes de fumar?
Per què s'engreixa quan deixem
perquè...
de fumar?
Això serà dilluns
vinent.
Molt bé,
vinent, perfecte, m'ho preparo, Mònica.
Senyores i senyors. A l'Ara Giné, moltíssimes gràcies, com sempre, que tinguis molt bona setmana.
Un plaer.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
La mejor calzotada, la de Mas Brunat. Vive la experiencia de la calzotada en un lugar único. La salsa casera y los calzots autóctonos. Todos los ingredientes de la mejor calidad. El aceite del pueblo, las alubias, el vino local, la crema catalana. Siente el olor de la carne de cordero a la brasa. En Salomó, Tarragona, rodeada de montañas y viñedos, se encuentra Mas Brunat. El plan perfecto para compartir una calzotada. Información y reservas en el 977-629068. Posibilidad de alojamiento.
Aquesta safata pel pastís i aquesta per l'amanida. El periòdico presenta una edició limitada de safates ceràmiques de mida gran i dissenyades en exclusiva per Habitat. Completa la teva col·lecció Habitat. Aquest cap de setmana, primera entrega, només amb El Periòdico.
Menys de dos minuts per arribar al punt de la una. Ja tenim la confirmació oficial, un comunicat del Reus Deportiu, el grup nord-americà, US Real Estate Investment Bankers Russell Platter i Clifton Onolfo han comprat el Reus Deportiu, aquest grup especialitzat en comprar projectes en fallida. Té seu a Miami i es dediquen a hotels, centres comercials i construcció d'habitatges. En aquest comunicat, que es pot veure ara mateix al web del Reus Deportiu, comunicat en anglès, per cert, anuncien la compra i estabilització del Reus Deportiu, l'ampliació de l'estadi per acollir 18.000 persones, un estadi que passaria a dir-se Gaudí, i es parla també de la construcció associada a aquesta ampliació de l'estadi d'un centre comercial a la ciutat. Estarem molt pendents de les explicacions que doni el club, però aquesta és la darrera hora. Confirmació oficial fa uns minuts de la compra del Reus Deportiu per part d'aquest grup nord-americà que hauria de suposar la continuïtat a la lliga del club. Amb això arribem al punt de la una, serveis informatius de la cadena COPE. Ara tornem en 5 minuts amb moltíssimes més coses. Queden encara moltes històries aquí al migdia a COPE fins les dues. No marxin gaire lluny.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
6 consejerías para el PP y 5 para Ciudadanos. El presidente de la Junta de Andalucía acaba de anunciar la composición de su gobierno del cambio. Nos vamos hasta el Palacio de San Telmo, Sevilla. Inmaculada Jiménez.
Juan Manuel Moreno anunciaba los nombres de sus consejeros. Los 5 de Ciudadanos eran ya conocidos, entre ellos el que fuera seleccionador de baloncesto, Javier Imbroda, que será consejero de Educación y Deportes. Lo que se ha despejado esta mañana ha sido la incógnita de los aportados por el Partido Popular. El nuevo presidente de la Junta se ha rodeado en su mayoría de personas muy cercanas. Así, para Hacienda ha recurrido al que fuera director general de Tributos del Gobierno Central, Alberto García Varela, y para Sanidad y Familia, el senador cordobés Jesús Aguirre, hasta el momento portavoz popular de Sanidad en la Cámara Alta. Ha dicho el nuevo presidente de la Junta de Andalucía que ha tenido las manos libres para la configuración de este gobierno del cambio.
Son las personas que mejor pueden abordar una tarea que va a ser compleja, que va a ser difícil, y lo sabemos, pero que al mismo tiempo será apasionante. Y por eso este es un equipo cargado de ilusión, para cambiar a mejor.
Un nuevo gobierno que se va a reunir por primera vez el próximo sábado en Antequera. Entre las medidas, la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y una auditoría integral que se iniciaría en el plazo de mes y medio.
Y cuando esta misma tarde la primera ministra británica presenta en el Parlamento su plan B del Brexit, te contamos que se ha firmado el primer acuerdo entre España y Reino Unido, precisamente para que los residentes puedan seguir votando en las municipales. Se aseguran así los derechos de los ciudadanos ante el Brexit. El Ángel Gómez.
Haya Brexit duro o suave, los españoles que residan legalmente en el Reino Unido podrán seguir votando en las elecciones municipales británicas y los británicos en las municipales españolas.
El derecho es al sufragio activo y pasivo, es decir, votar y ser candidato, ser votado.
Es Luis Marcos Aguiriano, secretario de Estado para la Unión Europea, que ha firmado el acuerdo con el ministro británico para el Brexit. Hay 300.000 británicos que viven en España y 175.000 españoles que son residentes legales en el Reino Unido.
¿Y qué más cosas contamos en este día, Antonio Raiz?
Te estamos contando la última hora en la huelga de taxis en Madrid. Las principales organizaciones se van a continuar negociando esta tarde con la comunidad. Y en Barcelona, los taxistas mantienen cortada la ronda litoral en los dos sentidos a la altura de la Villa Olímpica. En el gobierno de Pedro Sánchez se lavan las manos. Después de pasar la patata caliente a las comunidades autónomas, ahora que se agudiza el problema, el ministro de Fomento se ha limitado a decir hoy que ellos ya no tienen la competencia.
Las bases están puestas. La transferencia es...
Mira la cámara, por favor.
Te cuento también una renuncia política. El diputado asturiano Gaspar Llamazares deja su escaño. Además, anuncia que no se presentará a las primarias para encabezar la candidatura de Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de mayo en el Principado. Llamazares hace tiempo que mantiene sonadas discrepancias con la dirección de su partido encabezada por Alberto Garzón. Además, la Federal de Izquierda Unida le había abierto un expediente por impulsar una plataforma electoral junto al exjuez Baltasar Garzón. Y en las próximas horas va a pasar a disposición judicial el joven argelino de 25 años acusado de violar a una mujer de 40 años en las inmediaciones de un parque de Guadalajara capital. Un hombre que escuchó los gritos de la mujer alertó a la policía. El detenido iba acompañado de otros compañeros que, aunque no participaron de la agresión, tampoco la evitaron.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, tenis abierto de Australia y baloncesto, sorteo de Copa Corrochano.
Primero tenis, está jugando Pablo Carreño contra el japonés Nishikori por un puesto en cuartos de final. Estamos en el desenlace del quinto set. Situamos el partido, Ángel García.
Un auténtico partidazo corrochano de casi 5 horas en el que Pablo Carreño ganó los 2 primeros sets. Estuvo break arriba para ganar el partido. A partir de ahí se dio la vuelta. Se puso a favor de Nishikori y ahora mismo, con más emoción imposible, estamos en el super tiebreak del quinto set. O lo que es lo mismo, el primero que consiga 10 puntos con diferencia de 2 se llevará el partido. De momento, 1-0 para Pablo Carreño ante Nishikori.
Ha perdido esta madrugada Garbiñe y Muguruza contra Pliskova 6-3 y 6-1. Nos quedan Rafael Nadal y Bautista, que están en cuartos de final. Y acaba de celebrarse el sorteo de Copa de Baloncesto. Real Casa de Correos de Madrid. Pilar Casado, cuéntanos.
emparejamientos de cuartos de final que ha deparado el sorteo de esta edición de la Copa del Rey, que se disputará, recordemos, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid del 14 al 17. Los emparejamientos de cuartos son los siguientes: Barça-Valencia, Iberostar-Tenerife-Unicaja. Estos dos se disputarán el jueves 14, mientras que el viernes 15 se medirán Baskonia-Divina Seguros-Juventud, y habrá derbi madrileño en cuartos de final, se medirán Real Madrid y Movistar Estudiantes.
Y tres noticias de fútbol. Parte médico de Dembélé, esguince en el tobillo izquierdo, 15 días de baja aproximadamente, esto es oficial, y es oficial también que un grupo inversor americano ha comprado el Reus. Ahora falta saber si la liga permite que sigan compitiendo en segunda división. Y una más, Juanma López, agente de Morata, está en las instalaciones del Atlético de Madrid para ultimar los detalles de la llegada de Morata al Atlético de Madrid.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En un país duro para la libertad religiosa como es Pakistán, es noticia la conmemoración del histórico encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Al-Kamil, que tuvo lugar en el año 1219.
Pues efectivamente, los obispos quieren actualizar en Pakistán aquel encuentro histórico de hace 800 años entre San Francisco y el sultán, para lanzar desde ahí un mensaje de amistad, diálogo y compromiso común por la paz. Y el pasado 12 de enero tuvo lugar el arranque de las celebraciones con un encuentro presidido por el franciscano Sebastián Shaw, que es arzobispo de Lahore, y eminentes eruditos musulmanes del país. Además, los obispos quieren llegar también a ese 30%, se estima, de líderes musulmanes pakistaníes que son hostiles a los cristianos. Quieren hacerlo sin miedo, como San Francisco, con la ayuda también de los musulmanes que ya están comprometidos en esta causa. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Sis i mitja per sobre de la una, dilluns 21 de gener del 2019, i ara és la franja en la que connectem Tarragona i Lleida a través de la Nacional 240, la radiofònica. Jo sóc el Ricard Álvarez des de COPE Lleida.
I la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona.
Ahí, ahí, Mònica Carrasco, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. I tu, Ricard?
Bé, molt
estàs
bé.
Estàs bé aquest dilluns?
Sí, sí, estic bé, estic bé. Sí, 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 sí. Ho tinc superat.
Sí, és que, clar, jo no sé si la gent està al cas que avui és allò que anomenen el Blue Monday, no? És el pitjor dia, no el dia més trist de l'any, una cosa així.
Això diuen.
Això diuen.
Jo, saps que això ho va dir un... És molt bo, això, eh? Ho va dir un científic, un psicòleg, perdó, Cliff Amall.
Sí.
I ho va fer una...
Una fórmula matemàtica,
una fórmula,
no?,
matemàtica, que jo suposo que l'apliques a cada dia de l'any i llavors surt un resultat. Te la saps?
La veritat és que no. Però la fórmula matemàtica no,
mira,
me la sé.
Mira, agafa el paper, agafa el paper llapis.
A veure.
No, t'ho dic perquè jo encara ho estic intentant entendre, això, eh? O sigui, es tracta del següent. Tu has d'agafar un índex meteorològic o una dada meteorològica, val? La sumes a el que dona la resta de les teus deutes de Nadal menys el teu sou d'aquest mes de gener.
Ja. Yeah.
Val? Tot això primer ho restes i després ho sumes. Però tot això després ho has de multiplicar per el temps que ha passat des de que s'han acabat els Nadals, ho multipliques pel temps que ha passat des de la darrera vegada que vas intentar eliminar un mal hàbit o complir una promesa d'any nou, ho tornes a multiplicar per...
Home, perdó, no, perdó, és complicadeta,
ho divideixes, No, perdó, ara ho divideixes pels nivells de motivació i multiplicat per la necessitat de fer alguna cosa per canviar la nostra vida i et dona un número.
I tot això resumit és que avui és un dia en què se suposa que has d'estar trist o que és horrorós.
Deu de donar fatal aquesta fórmula.
Clar, és que tu miris com tu miris, clar, si mira, targeta de crèdit, la cuesta d'enero, tot és fatal, clar, o sigui, això...
És normal.
Jo no sé si això és veritat o no, realment, però la veritat és que ara en parlarem també, amb un expert en la matèria d'aquestes coses de l'humor i sense fórmules matemàtiques de per mig, però ho hem agafat una mica com a excusa, perquè és veritat que cada vegada vivim en una societat, no?, bé, molt canviant, molt diferent, no? Uns diuen que cada cop som més individualistes, no?, que s'està perdent una mica el contacte.
Que estem més sols.
Estem
diuen,
més sols, sí. I de fet l'altre dia veiem que a la fira més important tecnològica que es fa al món, que es fa a Las Vegas, és on podrem veure, sí, no?, el que passarà d'aquí no gaires anys, la tecnologia cap on ens portarà. I hi havia cada vegada més invents relacionats amb fer-nos companyia.
Sí,
no?
Sí, sí. Perquè... sí, 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 però tot robòtics.
Robòtics, perquè se suposa que...
O sigui, el gos robot, el gat robot, el que t'ajuda a casa,
exacte,
que és un robot... Escolti.
Què estem projectant, no? Una societat en la que cada vegada estarem més sols, no? Cada vegada tindrem menys contacte entre humans i més a través de la tecnologia. És un debat, eh?
Sí, 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 sí.
És un debat. Mira, si et sembla, Ricard, comencem a tractar aquest tema d'avui amb...
Vinga.
El Jorge Flores. Ell és director i fundador de Pantallas Amigas. Us el presento. Jorge, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Jorge,
gracias,
buenos días
por atendernos. No sé tú qué opinas de este debate que abríamos un poco, de que hacia dónde vamos un poco, ¿no? Cada vez estos inventos, cada vez la tecnología más al servicio de estar menos solos. ¿Vamos hacia ahí?
Hombre, sin duda es una gran utilidad, ¿no? Somos seres sociales y ahí tenemos las tecnologías que hay que tener en cuenta, nos sirven para traspasar barreras, es decir, llegar a personas que de las que podemos estar lejanas, a nuevas personas, y también en un mundo global esto es enriquecedor. Y por último, también no olvidemos que hay personas con dificultades bien de comunicación o mismamente de movilidad, y ya podemos ir incluso al segmento de la tercera edad, y en ese sentido es extraordinariamente útil.
Claro. Es un poco un arma de doble filo en algunos casos, ¿eh? En algunas casas. Te hemos llamado, Jorge, porque hace poco en Pantallas Amigas, por cierto, www.pantallasamigas.net, os hacíais eco de un estudio del Consejo de Investigación Económica y Social de Reino Unido, que ha publicado la revista eClinical Medicine, en que se vincula el uso de redes sociales a un aumento del riesgo de padecer depresión, especialmente entre las adolescentes.
Sí, es así, no había que ver, hay una correlación entre esas variables, quizás también cabría pensar, ¿no?, que esas personas que a priori pues no se sienten muy cómodas en su vida se vuelquen más en las redes sociales, o puede ser al revés, ¿no?, que las redes sociales, bueno, pues al final nos hagan vivir en una especie de irrealidad, y sobre todo en el caso de las chicas adolescentes, donde pues la sociedad impone como una competitividad en cuanto a, sobre todo, a estándares de imagen, ¿no? Mm. Y bueno, y eso nos obliga, de alguna manera, o les obliga a ellas en ocasiones a vivir en una, como digo, irrealidad, a competir, a no ser ellas mismas y encima tener que competir con ese indicador tan cruel que son los seguidores y los likes, ¿no? Que es un indicador,
sí,
público y permanente de popularidad o de aceptación.
Mm. Qué mal empezamos, ¿eh?, en la adolescencia.
Bueno,
es que claro, imagínate, esto adolescente, después cuando te vienen ya los problemas de verdad, ¿cómo llegas ya?
Bueno, pues llegas curtido, llegas...
Eso sí, eso sí.
Llevas trabajado, ¿no? Yo creo que también una internet sin riesgos, yo creo que es inviable, lo que pasa que esos riesgos tienen que ser medidos y tenemos que hacer un uso como consumidores y consumidoras de la herramienta, ¿no? Un uso consciente. Y no dejarnos llevar por tendencias, presión social o por el poder de las pantallas, que están diseñadas para ser muy atractivas y darnos pequeñas,
claro,
dosis de dopamina, ¿no?
Jorge, te quería preguntar, ya que estamos hablando de esta edad tan crucial que es la adolescencia, ¿crees que ya sin medias tintas se tendría que hablar abiertamente en las escuelas, no sé si como una asignatura, pero como una de una manera recurrente, hablar de esta realidad de internet, de las redes sociales, que existen, que no les tenemos que dar la espalda, pero que debemos saber convivir con ellas?
Hombre, sin duda, yo creo que es una idea que se ha manejado, ¿no? Lo que pasa es que el calendario escolar está muy apretado, hay que dar, como se decía antiguamente, las materias, hay que atender a los estándares de calidad y a los indicadores globales, y parece ser que es difícil en muchos centros educativos encontrar tiempo. Yo creo que esto es un grave error, porque la vida digital de nuestros hijos e hijas es muy importante, cada vez mayor, cada vez empieza más temprana edad, y no dedicarle tiempo a esa educación en ciudadanía digital, en autoprotección, está siendo un error que, a pesar del tiempo, nosotros vamos a hacer 15 años en este 2019, no acabamos de corregir. Y la verdad es que sí, que necesitamos encontrar el tiempo, porque el dato positivo, por el contrario, es que a los chicos y chicas les gusta hablar de esto, ¿eh?
Sí.
Y entonces no vamos a obtener, claro, ninguna resistencia si lo hacemos bien.
¿Y los padres qué papel tenemos aquí?
Claro,
porque, claro,
eso es importantísimo.
La adolescencia también es complicada, ¿eh? Para los padres, ¿eh?
Sin duda, y ese es el reto, ¿no? Muchas veces cuando vamos a centros educativos a hablar con familias, con padres en este sentido, más madres, porque son las que realmente suelen acudir, siempre nos trasladan el siguiente reto, ¿no? Mirando habitualmente a la dirección del centro. Y esto ya se lo contáis a ellos. Bueno, también hay que ver qué trabajo hay que hacer en las familias, y sobre todo yo creo que estamos perdiendo una oportunidad diaria en este sentido, que es dar un buen ejemplo. No lo estamos haciendo bien en ese sencillo proceder, ¿no? No hace falta ser una persona muy entendida, pero todos usamos ya cuando menos el WhatsApp y alguna que otra red social, y tenemos el móvil en nuestro bolsillo y no estamos dando el mejor ejemplo ni de privacidad ni de cantidad de uso, cosas que son habitualmente las que preocupan a las familias con respecto a sus hijos.
Claro, mira, es que además en el estudio este del que hablábamos, del Consejo de Investigación Económica y Social de Reino Unido, que vosotros habíais destacado, Jorge, uno de los temas evidentemente es el tiempo que los jóvenes, las jóvenes en este caso, que son las protagonistas de este estudio, están, ¿no? Más de 3 horas al día dedicadas a la pantalla, en este caso al teléfono móvil, ¿no? A las redes sociales. Y después también, que no solo este tema que tú nos apuntabas antes, la tiranía está un poco del like, sino problemas como la falta de sueño y atención al el ciberbullying, ¿no? Es aquello que las aulas, que pasan en el aula, se traslada, sigue fuera.
Claro, con esa cantidad de tiempo que dedicamos a esas relaciones, vamos a pensar que son relaciones online a través de las redes sociales, primero, estamos quitando tiempo de algún lado, porque no se pueden hacer muchas cosas mientras uno lee en la pantalla o escribe en ella, ¿no? Luego de algo quitamos, de una de esas cosas que a veces quitamos es el sueño, y el sueño obviamente es algo necesario para la salud y también para la física y para la mental, ¿no? El equilibrio, si uno duerme de manera insuficiente no se encuentra bien, y esto puede ser también una cadena, ¿no? De llevar a problemas en los estudios, y de ahí se derivan otras cosas. Y también, y de nuevo, en este caso citaban especialmente a las chicas en las redes sociales y los problemas de ciberbullying, porque sí que es cierto que habitualmente ellas vienen dando en las estadísticas que son usuarias más intensivas de las redes sociales, quizás sencillamente porque les gusta socializar más, ¿no? Hay tanto, no está investigado cuál es la razón, y precisamente por esa mayor interacción social, pues con es como los accidentes de automóvil en las operaciones salida, ¿no? Pues hay más, porque hay más vehículos circulando. Ellas pasan más horas en las redes y por lo tanto son más susceptibles de verse envueltas en conflictos de relación, y en este caso en particular en sufrir un acoso premeditado por parte de sus iguales.
La verdad es que es un tema, Jorge, te tendremos que invitar otro día para seguir, y para que también nos ayudes, yo creo, a los mayores, ¿no? Padres y también tíos, primos, ¿no? Entorno, que
abuelos.
Tenemos, abuelos, todos tenemos que ayudar, que esto en casa es un trabajo de todos. Y dar ejemplo, importante esto. Me ha gustado mucho eso que dices. Dar ejemplo, guardar el móvil al llegar a casa. Tienen más información sobre este tema y muchos otros entre www.pantallasamigas.net. Jorge Flores, muchas gracias.
A vosotros, un placer. Chao.
Adiós.
Gràcies, Jorge.
Ricard.
Escolta, fem una pausa.
Curteta.
I ara parlarem, doncs, si ja hem detectat el problema, on anem?
Sí, sí,
¿en qué parlem?
Venga.
Doncs ara ho expliquem.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Dónde pasa usted más frío que nunca? John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Donde más frío pasado en mi vida fue vestido de general romano.
El día que ha pasado más frío de su vida.
Yo no he pasado más frío en mi vida que en un sitio que tú conoces. Mira, ponte, 1978, Viator, Almería.
Sí.
¿Te suena?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas, hombres, mujeres, hasta los niños, que se lo digan a mis hijos. Y al rato veo que en el Corte Inglés hay un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Gant, Emporio Armani, Kipling, Clarks, Gap y muchas más. ¿Casualidad? No, son las segundas rebajas del Corte Inglés y ya están aquí.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Liarte.
Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs seguim a la Nacional 240, Mònica, i ara és el que dèiem, molt bé. Sí. Tenim localitzat, bueno, tenim localitzat el problema, jo crec que encara faltarà per localitzar-lo bé.
És que tu anava a dir, quan ho has dit he pensat, tant de bo fos fàcil, sí, no?, localitzar el problema, però suposo que aquest és un problema del problema, no?, que no, al final estem tots tan acostumats a tenir el mòbil a la mà per fer pràcticament tot, que no costa veure quan ens passem,
sí,
no?
Doncs mira, avui el nostre següent convidat el tenim als estudis de Lleida. Ell és el coordinador de la unitat hospitalària a l'Hospital Santa Maria de la Unitat de Psiquiatria, psiquiatre i psicòleg, és el doctor Àngel Pedra. Àngel, doctor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Àngel.
Ara, això que deia la Mònica i que jo també m'he parat, o sigui, allò inconscientment, suposo que quan no tens localitzat ben bé el problema, ja és un problema afegit a l'hora de buscar una solució.
Bé, aquest és un problema que va en augment, el problema de les pantalles, sobretot els mòbils, internet, doncs està en augment. I els adolescents, evidentment, busquen sempre noves emocions, volen sortir del món dels adults i crear-se el seu propi espai. Per tant, busquen noves fórmules, siguin el llenguatge, siguin les conductes, siguin el vestir, i això comporta que, donat el seu procés de maduració, doncs molts d'ells, per la seva pròpia inestabilitat emocional, pot entrar en quadres o depressius o en consum de tòxics per experimentar més emocions, o inclús amb trastorns de tipus més eufòric. I poden passar de l'eufòria a la depressió amb molta facilitat.
Ens estàs pintant un quadre, jo crec que ens estan escoltant, suposo, famílies amb fills amb aquesta edat, i suposo que tots s'hi han trobat a casa, doncs, els adolescents que, o molts, o la majoria, o uns quants.
Bueno, adolescents no i grans, molts,
Sí, sí, que van amb el clar mòbil a tot arreu, que estan aïllats, que estan envoltats de gent i alhora sols, que experimenten aquests problemes. No sé si a les vostres consultes heu detectat un increment de gent que ve a preguntar o a dir, escolta, crec que tenim un problema en els darrers 2-3 anys.
Sí, aquest és un problema que va en augment, que consulten pel gasto que suposa, doncs, el mòbil, perquè doncs l'utilitzen, inclús entren doncs a utilitzar-lo per internet, i això puja les seues sumes de diners. Després també hi ha el problema de que hi ha adolescents que entren doncs en pàgines pornogràfiques, que entren en jocs online, que com que internet no demana la identificació, clar, les targetes, doncs les poden utilitzar dels seus pares, i vaya susto ens porten alguns pares quan els arriba al cap del mes doncs la nota de sí, que sí, han sí, de pagar. Sí, sí. No? I clar, aquests adolescents, els pares, aquí ja és un fenomen que jo als pares els hi faria la reflexió següent. Quantes hores estan passant amb els seus fills de comunicar-se, no de presència física només, perquè a vegades el pare també juga amb el mòbil, la mare, el fill. Quan estan parlant entre ells? Els àpats, miren alguns programes de televisió conjuntament, celebren festes conjuntament, perquè hi ha adolescents que la seva habitació és un santuari.
Correcte.
Tenen l'ordenador, tenen la televisió, tenen el seu aparell de música, inclús n'hi ha que tenen les seves begudes, ja sigui en un armari o en una nevereta. Per tant, doncs, tot això tenim que anar-ho modificant. El que passa és que cada vegada és més difícil, perquè les circumstàncies porten a aquest aïllament, i això comporta una altra manera de conviure la societat.
Clar. A mi m'agradaria que, ja que tenim aquí l'Àngel, el doctor Pedra, que ens digués, clar, perquè estem parlant a nivell que quan hi ha un problema s'ha de buscar ajuda d'un professional, no?, evidentment, però què ens pot ajudar als, ja dic, pares, tiets, família, no?, a detectar que potser hi ha un problema, doctor?
El problema ja els comencem a veure ja a la primera infantesa, perquè els pares, quan treballen, quan estan ocupats, doncs volen disfrutar dels seus fills. Amb la qual cosa, si aquests fills fan algo que no és correcte, els hi passen perquè pensen, lo poc rato que estic amb ells, com no els castigaré. Però clar, a mesura que es fa gran, el crio doncs va tinguent menys tolerància a les frustracions, menys tolerància als nos. I quan els pares, a la edat de l'adolescència, han de ficar un no perquè no poden consentir lo que la demanda que els hi fan els seus fills, és quan arriben problemes. Afortunadament, i això també cal dir-ho, no són tots així els adolescents, perquè hi ha una part d'adolescents que es comporten socialment molt bé. Però clar, aquesta petita part d'adolescents que no segueixen aquesta línia se nota més i, per tant, doncs, crea situacions més de conflicte. Mm. Perquè la violència que estem detectant d'uns anys cap aquí doncs ve fruit molt d'aquestes conductes que no s'han sabut limitar en els seus temps.
Clar.
I aleshores, doncs, si els hi diuen un no, s'enfaden, insulten els pares, trenquen objectes i generen una situació de conflicte familiar.
Clar, clar,
sí, això s'ha de treballar d'hora, eh? Això s'ha de treballar d'hora, i abans d'arribar a les pantalles, per entendre'ns, vull dir que no és un problema de pantalles en si.
Sí, però clar, la pantalla que fan, busquen també a vegades jocs violents. Els mitjans de comunicació, si mirem les notícies, quantes notícies no estan sortint de tipus violent?
No, sí. Els noticiaris és millor no escoltar-los, això totalment d'acord. Si obrim una mica més el ventall, perquè hem començat parlant dels adolescents, si obrim el ventall cap a joves i adults, perquè aquest problema, per sort o per desgràcia, doncs no es centra només en l'adolescència, sinó que trobem gent de 30 i escaig doncs enganxats i aïllats de la seva família. Com a consell, quins consells els hi podem donar? Primer partim ja de gent que se n'ha donat, que té aquest problema. Quins consells els hi podem donar?
A veure, si la persona és conscient de que té un problema, buscarà una solució. Llavors busca el professional. El professional avui dia té mitjans per poder orientar-lo i reconduir el seu problema, sigui farmacològicament, sigui psicològicament i sigui socialment. Amb aquests tres eixos podem reconduir perfectament una persona que pateixi algun tipus d'inestabilitat.
Però vull dir que recórrer ràpidament a medicar-me, això ens ho ha de dir un metge.
Sí, no, és que...
Vull dir que podem anar a la farmàcia, estic depressiu, no sé què. El metge.
Se té que anar al metge, que sigui el professional, i a vegades tampoc cal medicar. A vegades amb una ajuda psicològica és suficient. No sempre que vagin al metge tenen que sortir medicats, ni molt menys.
On han d'anar la gent? Psicòleg o psiquiatre? Que això mai ho sé jo.
En principi, el diagnòstic és més psiquiàtric, però el psiquiatre és llavors el que fa una mica de guàrdia urbà, no?, que dirigeix, és a dir, a vostè li convindria més una ajuda psicològica d'aquestes característiques o d'aquestes altres, o una ajuda de tipus social d'aquest tipus. És el que reorganitza una mica les línies a treballar amb aquesta persona.
Yeah.
Però anar al psiquiatre mai vol dir que lo tinguin que medicar aquella persona.
Yeah. Una cosa, mira, que ja que hem començat que parlant d'això del Blue Monday, no?, i sí, de més, que jo crec que hi ha més
per cert, que jo
literatura quan... al voltant d'això que és realitat.
Però, Mònica, jo quan deia el tema de l'equació... Jo he vist el doctor aquí fent càlculs, eh? Jo no
sí?
sé si estava fent càlculs i si li donava o no li donava. És curiós,
No sé si li donava. A mi sí que m'agradaria, però hem d'acabar, és una llàstima, no tenim més temps, però una cosa positiva de tot plegat. Hem perdut, doctor Pedra, una mica la vergonya o el tabú aquest a demanar ajuda, a dir, no, vaig al psicòleg o vaig al psiquiatre, no, com qui va al traumatòleg, que abans hi havia una mica més d'estigma, potser?
Sí, però amb tot i amb això, no, anem guanyant aquí, eh?
Sí.
Inclús els adolescents ja no són tan reacis anar al psicòleg. El psiquiatre pot ser una mica més, però el psicòleg no tant. Amb això anem guanyant. Afortunadament, hem de fer més campanyes perquè molts d'aquestos també en el col·legi hi ha uns equips d'assessorament educatiu i psicològic, i aleshores ja s'hi familiaritzen més amb la psicologia. Per tant, aquí anem guanyant.
Això és bo, no? O sigui, hem perdut una mica aquesta vergonya o aquesta por a dir, no? Que semblava, si necessita ajuda, és un metge, un professional, com qualsevol altra especialitat.
Però,
no?
Mònica, ja t'ho diré, que està entre pares, dic que porto el meu fill al psiquiatre, no es diu això, eh? Bé, vull dir, encara fa aquella cosa, eh?
Depèn del diagnòstic.
Correcte.
Clar. Perquè si dius, tinc el fill amb ansietat, com que avui dia el 25% de la població està ansiosa, ho entenen perfectament.
Clar, jo crec que entre tots ho hem de normalitzar, no?, també.
Sí, ho hem de veure com a tal.
Escolta, haurà de venir un altre dia el doctor Pedra.
Sí, estem a dos quarts. No, és veritat, però hem encetat temes que jo crec que en podem parlar. El doctor Àngel Pedra, que és psiquiatre i psicòleg i que ens acompanya sempre que li demanem. Doctor, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Jo crec que hem encetat temes interessants, però
vaja,
molts que en
parlarem. Molts melons hem obert avui. Clar, haurà de tornar un altre dia.
El proper dia. Gràcies, Mònica.
Adéu, Ricard. Doncs hem arribat al punt de 2:15, ens aturem un minut i escaig per la publicitat i continuem amb més coses aquí al migdia a COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
¿Sabías que Infancia Misionera se adelantó 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño? Lleva 176 años ayudando a los más pequeños.
Gracias a la ayuda de los niños españoles, en el año 2018 se han realizado más de 500 proyectos en 39 países. Así se han atendido las necesidades de casi 800.000 niños de todo el mundo.
¡Qué buena noticia! Los niños ayudan a los niños.
El 27 de enero es la jornada de Infancia Misionera. Colabora con los pequeños misioneros para que a ningún niño del mundo le falte lo básico. ¿Te atreves tú también a ser misionero? Infórmate y colabora en omp.es.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
És hora d'anar de vins al programa, com fem cada setmana. Seguim sempre la recomanació dels experts. I avui escoltem a l'Albert, del celler Batllac. Si se'n recorden, fa just una setmana ell estava assegut a aquest estudi i això és el que ens deia.
Et volia recomanar, com hem dit abans, per mi és molt important les noves generacions que estan creixent ara a Porrera, o els nous cellers que estan creixent, perquè bueno, el jovent que està apostant fort per fer vi i per entrar en aquest món. I jo et vull recomanar un celler que són els fills de la Licorella, l'Adrià, en Pau i l'Oriol. Són tres amics joves de la meva edat que fan molt bona feina, que han començat ara, i que els anirà molt bé un altaveu com el vostre per explicar el seu projecte. I sobretot és el que el meu pare Lluís volien per un poble com Porrera, no? que l'altre dia Lluís va venir a Porrera i li vam explicar que ja teníem 23 cellers i es va posar molt feliç, no? I és realment això, no? El que volem és que hi hagi petits cellers, que hi hagi cellers familiars i que el poble Porrera pugui viure d'això.
Doncs tornem cap al Priorat, tornem cap a Porrera, truquem avui a la porta del celler Fills de la Llicorella i saludo avui a l'Adrià Domènec, a l'Oriol Domènec i al Pau Peiri. Què tal, Oriol, Adrià, Pau?
Hola.
Gràcies, moltíssimes gràcies per venir. Estava escoltant molt atentament a l'Albert, eh? A veure què diu de nosaltres, no?
Sí, però sí, unes bones paraules.
Bones paraules, està molt bé. Us coneixeu de fa molt amb l'Albert?
Sí, des de que venia jovenet del poble i tot.
Sí? Sí.
Sí, és molt interessant per nosaltres que una persona com l'Albert, una referència ara mateix al Priorat i a la comarca, pensi en nosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, per donar-nos a conèixer, que acabem de començar fa molt poquet, i ostres, aquestes empentetes per gent consolidada i sobretot gent com ell, és d'agrair de forma infinita. Clar,
sí, i això, sí, sí. I parlem de l'Albert en el cas, que també és molt jove, ell, no? Però
la nostra, sí, sí, més o menys la nostra quinta.
Sí, clar, sí, clar, sí, clar. Sí, sí. Ells són molt joves, vostès no els veuen, eh? Després els veuran a la foto que penjarem a Twitter, que han vingut a més amb un parell d'ampolles de vi perquè les puguin veure i es quedin també amb la imatge, amb aquestes etiquetes per identificar els vins del celler Fills de la Llicorella. Començo, la primera pregunta és sempre com va començar la història del vostre celler, Adrià, ensenyant a tu, em sembla que et toca, i la història en aquest cas és abans d'ahir, això.
Sí, la veritat és que...
No, Adrià?
És abans d'ahir i no al mateix, exacte, moment. Perquè nosaltres som tres amics de tota la vida de Porrera, que des de la infància que ens coneixem, que jugàvem de la mateixa colla, de més,
sí,
i que des de ben petitets jugàvem pels carrers de Porrera, vull dir, hem anat creixent junts. I també dir que les nostres famílies, l'Oriol i jo
sou germans. Sí, m'ha donat la pista això del Domènec.
De Cal Pagès, sí. I el Pau és de Cal Tardà. Dos famílies que porrera, generació rere generació, viuen de l'agricultura, depenent de les èpoques, pues, més de l'avellana, acabat amb la crisi de l'avellana turca, ja es va poder viure més de les vinyes, però és una sort que s'hagin conservat vinyes velles, perquè poca gent ho va poder conservar i molta gent va tindre que marxar cap a fora, cap a Reus, Tarragona, Barcelona, a treballar, i nosaltres hem pogut, i amb les plantacions més noves, doncs hem pogut anar dedicant-nos. Doncs llavors, nosaltres, els ser petits, nosaltres sempre jugàvem junts i tot això a la colla, i ens hem anat fent grandets, i al treballar, els tres som viticultors, que hem heredat les vinyes de casa, i vam començar a portar... Los tres som, cal dir que els tres som socis i portem el raïm a la cooperativa de Porrera, que és Cims de Porrera. Però llavors vam dir, ostres, i aquí tenim vinyes, venem el raïm, aquella cosa que sempre te fa d'acabar de tancar el cicle, ostres, per què no embotellem? Però era una cosa totalment com a hobby, entre cometes.
Una mica per vosaltres, sí, 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 i allò, família i amics, no?
Una barrica de 225, que són 300 ampolles a l'any. Nosaltres tres i un company que va començar amb nosaltres, o David Terran, que també de la nostra colla. El 2013 va ser la primera anyada, 2014, 2015, sempre una barriqueta. Anant fent proves, anant mirant a veure aquest any d'aquesta manera, l'altre, més fusta, menys fusta, i arriba el 2016, l'anyada del 2016, que decidim, nos plantegem i diem, ei, fem-lo pas endavant i ja registrem el nom. Llavors, per això, al principis del 2017, a l'inici del 2017, és quan registrem la marca Fills de la Llicorella, que és la marca del celler, i la primera anyada és el vi que teníem del 2016, Cor de Pedra o Vinagre, i de blanc, la Casanella, és l'anyada del 2017, la primera.
Vale. Ara anirem als vins en concret i em parleu una mica del procés i tot plegat. A mi m'agrada sempre quedar-me molt amb la història, no? Perquè al final també jo crec que és la cosa que crida l'atenció als oients moltes vegades, ho dic per experiència, per els cellers que han anat passant per aquí. Dieu, som amics, no?, de petits, jugant a casa, pel que em dieu, us dedicaven a casa teva, sí, també, no, Pau?
Exacte, al món del
món del vi.
Sí.
A Porrera, més a més, qui ho conegui, sap que jo crec que cada casa, no?, feia vi pràcticament, no?, allò, sí, sí, a part baixa hi ha un celler, no? A casa vostra us van dir, on us esteu posant, criatures, en posar-vos en això de fer vi, que és una vida potser una mica complicada, o no? O els hi va semblar bé d'entrada?
Bueno, a casa nostra, o sigui, els hi va semblar bé.
Sí?
I hasta et diria que ens van animar,
sí,
a fer-ho i tot.
Exacte, jo crec que aquesta inquietud que desperta, no? 30 anys que tens feina i estàs consolidat, que pots entrar dintre la monotonia, dintre, sí, de la teva zona de confort, comences un nou projecte, jo crec que sempre és engrescador, sempre anima, és bonic, a part són poquetes ampolles, el risc és baix i el divertiment és molt més gran que el risc,
yeah,
i llavors jo crec que sempre és bonic veure gent encetar noves coses, nous projectes, noves històries.
No, evidentment. Vosaltres, sí, us dediqueu completament a aquest projecte o no? Suposo que teniu altres feines i això ho feu a més, no?
Ui, el projecte de Fills de la Llicorella, refereixes?
Sí.
que va. Fills de la Llicorella, ara mateix, vull dir, és, pensa que fem 400 i pico ampolles de negre i 400 i pico de blanc.
No arriben a 1.000, clar.
És com un juguet, vull dir. En sèrio, és per disfrutar entre naltros, per passar unes bones estones i per iniciar-te, ja que portem, el que et deia abans, ja que portem el raïm, ostres, perquè no tanquem el cicle? Amb i aquella això, satisfacció personal de... ostres, que et sentis bé, que has tancat i mira, aquesta és l'ampolla que des del primer moment fins a l'últim, des de treballant-lo al tros cada dia fins al que fiques el tap, la cera i el portes a la venta.
Exacte, digues, Oriol, que volies dir abans.
No, bueno, això, que, o sigui, que és com un hobby que tenim, perquè nosaltres treballem a l'agricultura i llavors pues, això és un hobby.
És un hobby que ara teniu aquí davant les dues ampolles dels vostres vins. No sé què se sent en el moment en què vau veure l'ampolla amb l'etiqueta posada, el tap, no? És com, no sé, jo no tinc fills, però suposo que deu ser una experiència similar, no?
Bé, home, jo tinc una filla i no ho canviaria per res del món, la veritat.
Home, se desmereix.
Però sí que és una sensació, podríem dir, que fins i tot semblant. És a dir, estàs encetant un projecte teu, és una cosa que has fet tu i que l'has fet per ensenyar-la a la gent. I llavors, els nervis aquests, el coquet que tens dins quan treus l'ampolla, quan l'ensenyes a tothom, quan preguntes què et sembla, què t'agrada, no t'agrada, el disseny, com ho trobes? Ostres, són unes sensacions que dius, vinga, va, són fantàstiques, és molt bonic, sí.
Uh-huh. Com treballeu? O sigui, perquè, clar, entenc que, evidentment, ho feu tot vosaltres, no sé, Oriol i Adrià, esteu més, diguéssim, a tocant la terra, diguéssim, o tu, Pau, també?
Bé, jo entre setmana treballo per una empresa, és a dir, no em dedico al 100% a l'agricultura, jo entre setmana treballo en una empresa de productes enològics, els dissabtes porto la vinya de casa, llavors, quan puc, quan podem entre tots, a mitja verema, els diumenges, dissabtes a la tarda, divendres a la tarda, llavors ens reunim i treballem al celler.
Digues, Oriol.
Jo, bueno, treballo d'agricultor i llavors tenim això i, a més, tinc una casa rural a Porrera que es diu, aprofito per dir, que es diu la caseta del Priorat.
I tant, ja ho pots ben dir. A més, és que Porrera, a més que portem tres cellers de Porrera al programa, com que us aneu recomanant, Porrera és un lloc que qui no el conegui, o sigui, que ja està intrigant en anar-hi, no? Perquè és un indret realment preciós. Suposo que també la orografia de Porrera, no sé si us complica la feina a la vinya, no? Una mica. Adrià, bueno, has fet cara de que sí.
Sens dubte. Però jo crec que això és lo maco, al fons. Vull dir, està clar que els costers, les vinyes de costers són més difícils a l'hora de treballar, més pesades, més... Però això, quan portes algú de fora, que ha sentit parlar del Priorat però que no ho ha vist, vull dir, no, la gent de fora no acaba d'entendre el que és el Priorat fins que no el trepitja allà a la vinya i diu, ostres, per aquí es carregueu la motxilla i feu els tractaments amb la motxilla de sofre, amb l'ensofradora o la motxilla amb la batavi per fer els tractaments de... Ostres, és que no és fàcil.
Vull dir, clar.
La gent de fora queda molt...
És un terreny complicat, eh? Vull dir que moltes coses no es poden fer a màquina per com és el terreny, no?
A molts llocs el tractor no entra. Clar. Jo, per entendre el vi del Priorat, recomano visitar el Priorat i caminar per les seves vinyes joves i velles amb uns costers amb molt desnivell. Unes vinyes que en molts casos són centenàries o quasi centenàries i en què podràs gaudir d'un paisatge idíl·lic. Uh-huh. Ara, el Priorat no només és vi, perquè també és la seva gent, l'oli i sobretot el seu paisatge.
La veritat és que si l'altre dia dèiem amb l'Albert que al final el Priorat és un llenguatge en si, no? I que a vegades l'idioma per conèixer és el vi, moltes vegades, no? Ostres, és una manera, sobretot anar-hi, xafar-lo i visitar els cellers, el vostre o els de la zona. Perquè ara parlarem dels projectes, que un d'ells suposo que és que us puguem visitar i ens pugueu explicar de primera mà, però pas a pas, perquè hem de dir que les ampolles que tenim aquí, que ara les veuran al Twitter també d'aquí una estona, són... Bueno, no sé si en el vi no es pot dir sortir des del forn, però pràcticament, no? Perquè
sí.
Exactament.
No, fa molt blanc, pocs mesos.
El blanc el vam treure a l'agost i el negre ha sortit fa res, el 10 de novembre per la festa major del poble.
Imagina't, o sigui, el 9 de trinca.
Sí.
I el Casanella, o sigui, el vam obrir a l'agost, no? El vam treure,
sí.
I al novembre se'ns havien esgotat ja les...
Exacte, vam anar amb molta precaució de fent poquetes perquè a veure com anirà, què passarà, i la veritat és que, ostres, entre que el projecte és molt maco, que hem intentat cuidar molt la imatge, intentem reflexar com som tant a les xarxes socials com a les etiquetes dels vins i a l'hora de fer el vi, i crec que ha quallat bastant bé, sobretot en el nostre cercle més pròxim i una mica més enllà, quan veus aquest feedback de la gent a través de la xarxa, que et publica una foto de l'ampolla en un restaurant o que l'ha comprat aquí, li ha agradat. Ostres, això és fantàstic.
La satisfacció, no? Sí. Si els volen seguir les aventures i veure el dia a dia, a Instagram, a Facebook, Fills de la Llicorella, jo he estat tafanejant també, i mira, el 28 de maig, perquè faci una idea la gent que ens escolte del temps, de lo nou que és això, que estem aquí donant una primícia a Cope Tarragona, pràcticament. 28 de maig de 2018, dieu, comencem a disfrutar del camí. Avui hem embotellat el blanc 17 i el negre 16, ara li toca reposar a l'ampolla. Maig 2018, això és res.
Ostres, quin record, no me'n recordava, a mi fa 4 dies.
Sí. Clar, és que esteu tan ocupats que no dona temps, però sí, és veritat que fa molt poquet i també és l'esperit d'aquest espai, no? De donar lloc a projectes que comencen, que arrenquen. Parleu-me una miqueta del que hi ha dins d'aquestes ampolles. Va, comencem pel blanc, si us sembla.
Sí, doncs el blanc és els dos intentem que siguin un reflex tant de Porrera com del Priorat, vins amb poca intervenció, però molt de carinyo. El blanc és de dues varietats típiques de la zona, que són la garnatxa blanca i el macabeu. Fermentació, sí que fermentem amb llevats inoculats, però després li fem un tracte molt carinyós, treballem amb les seves pròpies lies, sulfurosos baixos, que sigui un vi amb no massa intervenció perquè ens reflecteixi el que som. Passa dos mesets, entre dos i tres mesos per bota, perquè volem que es noti, però que no es mengi el vi, no sigui un vi que sigui totalment passat per bota, i després reposa un temps a l'ampolla. Imagina't, vam embotellar al maig i no vam vendre fins a l'agost, és a dir, aquest temps de repòs, de tranquil·litat, són vins bastant vius, perquè són vins en moviment, no són vins molt industrials, i llavors necessiten aquesta tranquil·litat i ser conscients de que es modifiquen en el temps.
M'agrada això de vins en moviment, és un concepte que m'agrada. I si parlem del cor de pedra, què? Qui s'arrenca? A veure, Adrià.
Cor de pedra porta varietats totalment autòctones, també la garnatxa i la carinyena, 50% cada una, i passa 12 mesos per bota, que no sigui nova també, perquè no, el que comenta, no volem que la fusta se mengi més del compte que tingui estructura, però vull dir que es noti també el terreno i les varietats, la fruita i tot. 2016 és la primera anyada, vam començar amb 433. Aquest any, la 2017, pugem a unes 800 ampolles. Exacte. De cor de pedra, 800. I la Casanella estàvem a 400 i pico, i el 2018, que estem a punt d'embotellar-lo, està al caure, a punt d'entrar al forn.
Jo sóc filla de forner i se me'n va.
Pues pujarem a arrossar les 1.000 ampolles ja.
Molt bé, o sigui, hem doblat, pràcticament.
Sí. Imagina't quin èxit, duplicar.
Clar, en el primer any.
I tenim l'acord de pedra 2018, que és el que hem armat aquest any, que estirem sobre les 1.300, però poquet a poquet.
La idea dels formes és ser sempre un celler petit, que puguem controlar molt bé el que fem i que no sigui un esforç, no? Que sigui disfrutar, anar i passant-ho bé. I llavors sempre crec que ens mourem dintre d'aquesta dinàmica de 1.000, 2.000, potser alguna més. També hem vist que és un divertiment, però també té els seus costos, gestories, impostos, coses d'aquestes que no ens imaginàvem
el primer dia. Ara us vull preguntar del camí, perquè tu dius, home, treballar, no? Les vinyes a Porrera no és fàcil, però no sé si preferiu treballar a la vinya de Porrera i començar amb tot el que implica, no? A nivell de gestió, no? Paperassa, coses com que la gent pot pensar que potser no dona feina, com crear una imatge, una etiqueta, no? O sigui, una identitat. Això és complicat,
Això, el tema de l'etiqueta, jo crec que ho vam tindre molt clar des del principi, que vam dir, escolta'm, cadascú aquí té que fer la feina que sàpigui fer millor ell. És a dir, nosaltres, com que no sou... El tema de l'etiqueta ho deixem per una persona que es dediqui amb el tema, i nosaltres li expliquem la nostra història, el que som, d'on provenim, i el que volem que es reflecteixi, que la gent llegeixi de nosaltres. I jo crec que, ostres, estem molt contents amb l'etiqueta que ens ha sortit.
Sí, jo crec que es pot dir. El nostre dissenyador és un crac.
Una gran persona, de
més, part,
s'hi ha implicat.
Va semblar que ens fes com unes entrevistes al principi per conèixer-nos, no? Perquè aquestes coses dels artistes, a vegades, no? Jo us vull conèixer per saber com sou, i va tornar un altre dia amb unes idees. És el Marc, que és Camp Disseny de Barcelona, i ha sigut, és a dir, envoltar-te de bones persones i de per fer un equip humà, els equips humans és fantàstic tindre un gran equip humà. I tant ell com la gent que ens han trobat, no? A Cims de Porrera, que és on vinifiquem ara, que es porten també amb nosaltres, ostres, l'Albert que col·labora, el Marc de Camp Disseny, les hem imprimit a micros, amb l'Ovidi, ostres, són tot un xic de gent que ens han ajudat molt amb la seva experiència i que dius, ostres, és un granet de sorra perquè després
clar.
Això...
Sí, clar, sí. Clar, clar.
I la veritat és que les etiquetes estan a la gent, els estan agradant bastant.
Sí,
potser
no?
La casanella és més clàssica, l'etiqueta, i el cor de pedra és una mica més arriesgada, l'etiqueta, però
escolta,
també...
Però són elegantotes, eh? Jo sí, que sí, estic sí, veient, sí. Ja jutjarà el públic, que ens segueix també a través de Twitter, ara quan vegin la foto, però clar, hem de tenir en compte que a més de fer tota la feina, no?, que implica posar el que hi ha dins a l'ampolla, s'ha de tenir en compte tot això, i després ves-lo a vendre. Que aquí coincidiu tots els cellers, jo crec, en que és una de les parts més complicades, però vosaltres bueno, heu tingut molt bona resposta.
Nosaltres ara mateix, amb el nostre vi, se pot trobar als 5 restaurants de Porrera.
Molt bé.
A la botiga El Vinum,
sí?
De Porrera, i també el tenim a la Giberga del restaurant d'aquí Reus.
Home, fantàstic restaurant, la Giberga, no? No és veritat, sí. Eh?
Llavors, o sigui... Qualsevol que vulgui aconseguir el nostre vi i tot, pot, o sigui, a través d'Instagram, a través sí. De Facebook o a través de Fills de la Llicorella,
@gmail.com, sí. Fills sí, de la Llicorella.
Estàvem en cerca activa de gent interessada. I ja se'ns ha apropat gent, molt al principi va vindre gent que ens seguia per Instagram. Jo sóc distribuïdor i tal, i era una llàstima, perquè, ostres, que se'ns ha acabat el blanc. Espera't el sí, gener, sí. Sisplau, i tornem de parlar, perquè... Estem molt interessats i alhora mateix és aquesta por, és això tan
bueno,
nou,
són els inicis,
tant per descobrir.
És normal,
no?
Clar.
Aprofitem també per dir que si hi ha algun restaurant que estigui ara que vulgui entrar un vi nou i això, o sigui...
Clar, clar,
que
us truquin.
Que estigui en contacte amb
nosaltres. Som la seva millor opció.
No, mira, però m'agrada molt això que em dieu, que als restaurants de Porrera, no? A 5 restaurants de Porrera, es pot trobar. Jo crec que això també és imprescindible, perquè al final els restaurants són una plataforma... impressionant, no? Són els millors venedors, potser, que podeu tenir, no? Per arribar al consumidor final.
Clar, al fer 400 i alguna cosa d'ampolles, pues hem decidit que només estigui els restaurants
clar,
de Porrera.
Clar, clar, clar.
O... I ens és molt interessant, nosaltres per ara, però tireu el primer seguiment del vi, no? Què t'han dit? Què et diuen els clients? T'agraden? Els agrada? Què t'han comentat? Aquest ha vingut un que s'entén de vi, m'ha dit això. L'altre m'ha dit allò, l'altre l'etiqueta. I és interessant, no?, aquesta proximitat i aquesta involucració
sí, sí,
que tots
sí.
Han volgut comptar amb nosaltres a l'hora de tindre el nostre vi a la seva carta.
Mm-hmm. Nosaltres, clar, començàvem de zero i no sabies exactament la predisposició que hi hauria de part de... I per això vam dir, bueno, lo deixarem a Porrera, els 5 restaurants més la botiga de vins, el Vinum. Clar, llavors ens diem, bueno, si no, mirarem Reus, Tarragona, obrir una mica. Però és que vam veure de dir, no, el que no podem fer és que en 2 mesos nos demanin de Porrera i dir, no, ja no en tenim. Més val. El primer any, doncs, vam decidir només a Porrera i llavors, ara que doblem quantitat, doncs, ja buscar altres nous clients. Però sobretot, que és el que ha dit el Pau avui, ahir abans, que no es volem desmarxar. Vull dir, tenim clar de que això té que ser una cosa, el nostre joguet, és a dir, sí, no té que marxar-nos de les mans.
No, i anar pas a pas, no? I també sí, anar gaudint del camí, i una mica i veure també, doncs, escolta, el risc hi ha de ser, però, bueno, que el puguem controlar una mica, no?, i poder millorar. Diguem, això potser no ho vam fer tan bé, sí. No?, l'any que ve ho farem millor, no?,
sí, en
tot el procés, eh? En quin moment esteu ara, per exemple, de a la vinya? No sé, hi ha algun ara que s'està fent, que esteu
podant.
Treballant? Podant. Ara és temps de podar.
Ara sí. És el temps de podar. I, bueno, ara tenim bastanta feina.
Sí, això és costós, no?
I, a més, ara tenim el hàndicap també una mica del fred, però, bueno...
Sí, d'això en gasteu, a Porrera, també. És una... té sí. Coses bones, sé on sou, no?
Sí, sí.
Però, molt bé, doncs, escolta, quedin-se amb aquests noms. La Casanella, que és el blanc, i el Cor de Pedra, que és el negre d'aquest celler, Fills de la Llicorella. Em fa molta il·lusió que hàgiu vingut, perquè, a més, m'han dit abans d'arribar que és el primer cop que feu una entrevista sobre el projecte. O sigui, que estic encantada que sigui aquí.
Tant,
això és un honor.
I nosaltres, ha sigut fantàstic.
Som tan petitets que la primera... Sí, la primera.
Doncs és un honor. Jo, quan sigueu ja estrelles del món del vi, recordeu-vos de mi, i quan tingui jo el programa que tingui a la ràdio de barri, doncs veniu a veure'm un dia. A veure on som, d'aquí uns anys. Escolta, doncs no us deixo marxar sense que em recomaneu un vi o un celler de marcació de Tarragona. Us deixo triar.
Vale. Podria dir l'última coseta?
Sí, i tant, digues, Adrià.
No, que volia, sobretot, ficar en valor a que si avui la gent jove, per exemple, fa 30 anys, la gent tenia, o fa 20 anys, la gent jove tenia que marxar tota a treballar fora. I gràcies a la gent gran que no va abandonar les vinyes velles quan no es podia viure d'en velles, perquè recordem-ho, no es podia viure. Simplement la gent que era pagesa de tota la vida se mantenia a la terra perquè és que ho porta dintre el cor. I aquestes famílies són les que van seguir continuant cuidant aquestes vinyes sense poder viure d'en velles. I ara, mira, doncs és els fruits que hem recollit i que és un honor de que tanta gent jove ara vegis a Porrera,
sí.
que dius, ostres, podem viure dignament de vendre el raïm només. És a dir, que és una sort això també, poder viure... Això no a moltes zones no passa,
no
que
passa,
només de vendre el raïm puguis viure dignament.
Uh-huh. La veritat és que sí, digues, Oriol.
A mi m'agradaria donar les gràcies a Cims de Porrera, que són els que recomanem, perquè els porteu aquí, i m'agradaria donar les gràcies i dir-los que nosaltres estem molt orgullosos de portar el raïm allà i dir, bueno...
Exacte, han sigut una clau per nosaltres perquè ens estan cedint l'espai, ens estan assessorant quasi això, i fins ara estem venent el raïm. Ens haguéssim pogut posar d'una altra forma i ens han donat totes les facilitats del món per dir, vinga, va, que sou joves, arrenqueu, feu això, hòstia, podeu fer això, i per nosaltres és un orgull recomanar-los perquè, a part que són uns cracs, perquè ens estan ajudant molt, i això és molt divertit i és d'agrair també.
Molt bé, doncs escolta, hem de convidar Cims de Porrera per la propera setmana. Molt bé, així m'agrada. Escolta, Oriol, recorda'm el nom de la casa rural, que no m'he quedat jo amb el nom i me l'he d'apuntar.
La Caseta del Priorat.
Caseta del Priorat.
Tenim pàgina web i també ens trobareu a Facebook i Instagram.
Perfecte, doncs ja podem buscar Caseta del Priorat i sobretot també celler Fills de la Llicorella, i ja saben, si volen provar els seus vins, corrin perquè s'acaben, allò s'esgoten, fan el sold out. Moltíssimes gràcies, Adrià, Oriol, Pau, ha estat un plaer. Torneu quan vulgueu.
Gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Pràcticament 3 minuts i arribarem al punt de les dues. Abans d'acabar, recordem que continuen els problemes de trànsit a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en direcció Barcelona, i encara un carril tallat en direcció Barcelona. Per tant, problemes a l'AP7 en aquesta via. S'ha habilitat un carril en la calçada en sentit contrari. I la notícia del matí, sens dubte, és aquesta confirmació de la compra del Reus Deportiu per part del grup nord-americà Real Estate Investment Bankers, Russell Platz i Clifton Onolfo. S'ha fet ja oficial per part del club. Ara falta que la Liga també es pronunciï sobre aquesta qüestió, però sembla que l'acord estaria signat sobre la taula. I acabarem, com sempre, tornant a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dilluns, i també, sobretot, mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Cel poc ennuvolat per avui a les comarques de Tarragona, encara amb algunes boires que resten en punts de l'interior, i les temperatures més aviat pujaran. La màxima marcarà 13 graus a Tarragona i Reus, a Tortosa 14, al Vendrell 12 graus i a Gandesa arribarem als 10. Tanmateix, la mínima baixarà i es donarà al final del dia. Pel que fa al vent, a les comarques del sud hi ha mestral, a la resta vent de ponent més fluix. Demà dimarts començarem el dia gaudint del sol també, però després aniran nuvolant-se cada cop més. Les temperatures han de baixar amb glaçades importants a l'interior que poden arribar en punts costaners. Hi haurà mínimes de 3 graus a Tarragona, 0 a Reus, 2 graus al Vendrell o Gandesa i 6 a Tortosa. Pel que fa al vent, a les comarques del sud hi haurà mestral, que pot arribar a ser molt fort al llarg del dia, i a la resta vent de ponent, que també anirà enfortint-se amb el pas de les hores.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs ens queda un minut i mig per arribar a les dues i arribarem amb música, la nostra cançó del dia. No es pensin que avui els deixava sense cançó, i és que tal dia com avui, de 1923, neixia a Jerez de la Frontera, ella, Lola Flores.
Y en los flecos del mantón yo me llevo enreao un suspiro de pasión. Pemán, un atisio de mí, un torbellino de colores. No hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor, que se mueven las flores.
Doncs amb Lola Flores arribem a les dues. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. Acabin de passar molt bon dilluns. Ens retrobem demà a les 12:20.
Seguía, calaigre mi corazón, yo soy la...